diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs. Comencen dues hores i mitja de ràdio esportiva en aquest dijous 28 de setembre del 2023. És l'últim dijous del mes i tenim públic a l'estudi. Esteu bé? Esteu bé? Sí, eh? N'hi ha un que ha vingut amb la samarreta del Barça, eh? Sí? A veure, Oriol Jové, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
A veure aquest senyor de la samarreta del Barça, samarreta del centenari, compte, eh?
Correcte.
Què? Com correcte. Et dius?
Havíem de lluir-la avui a la ràdio.
Com et dius?
Marco.
Marco, Marco, molt bé.
Crec, Aleix, que és un dels dos concursants del concurs de després del Xavi Puig i l'Edu de Vall, eh, Marco?
Tens memòria, eh?
Què tal? Preparat pel que et pugui passar en aquest concurs?
No estic preparat, perquè vaig veure ja els concursos de l'any passat i ja veurem què hi ha.
Tranquil, que no hi ha espàrrecs amb calimotxo aquest cop, val? Hi haurà una altra cosa.
Hi ha per aquí l'Eduard, l'altre concursant aquí darrere.
Allà el tenim, eh?
Va amb la samarreta, Aleix, del Parma.
Sí, del Parma, sí, del Buffon.
Del Gianluigi Buffon?
Sí, millor porter que hi ha hagut mai.
De la història, eh?
Sí, per mi sí, clar.
Sí, 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 per molts, per molts.
Millor que el Busquets.
Molt bé. Vens preparat per qualsevol cosa?
Sí. Molt preparat, vinc.
Us recordo que avui que torna el gran concurs del Tu diràs i que tenim públic a l'estudi, el guanyador s'emportarà un cofre Wonderbox 1.001 nits a Catalunya, amb diferents opcions. Podreu triar entre 200 estades màgiques per a dues persones. I el finalista també s'endurà un cofre Wonderbox sopar per a dos, per gaudir en companyia d'una experiència gastronòmica. I la resta, ja sabeu, Wonderbox, podeu regalar experiències úniques. I ara, com que celebren 15 anys de Wonderbox Espanya, tenen un 15% de descompte a la seva pàgina web. Entreu a wonderbox.es i descobriu allà els seus cofres amb entrades per esdeveniments esportius, amb escapades, experiències d'aventura i moltes coses més a wonderbox.es. Hi ha algú que vingui per primer cop a la ràdio?
Moltes mans,
eh? La majoria de gent. Us ha agradat de moment, RAC1? Us l'esperàveu així? O us l'esperàveu més gran? Això és la ràdio líder en família, però ens ho passem molt bé. Això del Tot Som 1 és això. I crec que alguns ha portat alguna cosa per menjar, que va reclamar Joan Poquí i Maria Fernández Vidal, van reclamar-ho, sí? Què ens han portat? Algú? Pot ser
aviam,
per allà baix, no?
Aquí, tercera fila.
En aquella tercera fila. Que...
Aviam, hola.
Hola.
Què ens heu portat?
Coca farcida de crema cremada.
Ostres, com et dius?
Pere.
Pere. I com és això?
Bueno, treballem a l'Ametlla, som pastissers, us escoltem a la nit i a la matinada, sobretot.
A la repe, a la repetició?
Sí.
Val.
I mira, per què no?
Molt bé. De l'Ametlla del Vallès sou?
L'Ametlla del Vallès.
Com es diu el forn?
A Montcau.
Montcau, perfecte. Després la tastarem.
Vinga.
N'hi ha per tots?
Sí.
Sí, és grossa, és grossa. Hi ha una bona capsa, sí, sí. Molt bé, escolta, espero que gaudiu d'aquesta nit de ràdio, que us ho passeu molt bé i que rieu una bona estona amb tot el que explicarem. Aquí el Tu diràs. D'intentar fer gaudir al públic que avui ens acompanya en directe i del retorn del gran concurs del Tu diràs amb l'Eduard de Valle i el Xavi Puig. Evidentment, avui farem la prèvia del Barça-Sevilla. Demà a les 9 a Montjuïc, una nova jornada de Lliga. A veure si després de l'empat a Mallorca el Barça es refà a casa amb un bon partit i amb una bona victòria. Avui també ha revifat el cas Negreira. El jutge ha decidit imputar el Barça per un presumpte delicte de suborn. Diu que el club va pagar l'ex número 2 dels àrbitres per extreure'n un benefici esportiu. De fet, la Guàrdia Civil ha fet ja un registre a la seu del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Espanyola de Futbol a Madrid per buscar-ne ja proves. Ha començat al matí el registre i s'ha acabat cap a les 9 de la nit. Han estat pràcticament 12 hores buscant proves dins la seu del comitè arbitral. Ara en parlarem amb el cap de Societat de RAC1, Benet Iñigo, expert judicial, a veure quines conseqüències pot tenir aquesta imputació del Barça per presumpte suborn. I com a contrapunt avui, una bona notícia, en aquest cas econòmica. El Barça ha anunciat, atenció, 304 milions de beneficis nets en l'exercici econòmic de la temporada passada. Ens visitarà avui a l'estudi de RAC1 un expert en la matèria, el professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, Ivan Cabeza, per explicar-nos com pot ser que el Barça, que ha patit com un vedell per inscriure futbolistes que té el fair play excedit una altra vegada, tingui 304 milions de beneficis nets. De seguida ho expliquem. Aquesta hora, per cert, s'està tancant la jornada de Lliga, la que s'ha jugat entre setmana. Demà comença una nova jornada amb el Barça-Sevilla, però ara tenim l'últim partit d'aquesta jornada intersetmanal, un Osasuna Atlètic de Madrid. Hola, Albert Ferran.
Hola, què tal, Pariser? Sí, doncs mira, acaba d'arrencar la segona meitat amb victòria de l'Atlètic de Madrid 0-1 amb gol de Griezmann al minut 20 amb una rematada en poc angle que ha sorprès el porter Sergio Herrera. De fet, l'Atlético ha fet un bon inici de partit. Després del gol és cert que ha fet un pas enrere, ha deixat proposar Osasuna, que sobretot ha tingut una bona oportunitat a peus de Mojica, una rematada que s'ha estavellat al pal. Acaba d'arrencar la segona meitat. Si es confirmés la victòria a Matalassera, l'Atlético sumaria 13 punts i encara un partit pendent. Això voldria dir que l'Atlético se situaria en les primeres posicions de la taula, però insisteixo, queda encara tota la segona meitat i Osasuna està creant perill.
Què ha passat aquesta tarda?
Doncs mira, hi ha hagut dos empats. Granada 1, Betis 1 i Celta 1, a la vez 1.
El Girona és líder, passi el que passi. Tancarà la jornada com a líder, 19 punts. Segon el Madrid amb 18, tercer el Barça amb 17 i quart l'Atlètic de Bilbao amb 14. És cert que l'Atlètic de Madrid es posa amb 13 en cinquena posició i té un partit pendent, podria arribar fins als 16, reals, l'Atlètic de Madrid, i situar-se a tocar de Barça, Madrid i de Girona. I a la zona baixa tancaran la jornada en descens, passi el que passi al Sadar, Les Palmes, l'equip de Pimi amb 5 punts, el Granada amb 4 i l'Almeria amb 2, després de fer fora el seu entrenador Vicente Moreno. Del futbol internacional, ahir n'estàvem molt pendents al tram final del Tu Diràs, d'aquesta final del US Open Cup amb l'Inter Miami, però van perdre. Houston Dynamo va guanyar 2-1 a l'equip de Messi i d'Alba. No van jugar ni un minut, ni Messi ni Alba, no van ser ni a la banqueta per molèsties, per tant no han pogut aconseguir el segon títol. I encara en futbol hi ha cert rebombori a les xarxes per la nova samarreta de la Federació Catalana, la nova samarreta de Catalunya de futbol. L'heu vist? El públic, algú l'ha vist? No. Busqueu-lo a la xarxa, després ho explicarem. Avui s'ha presentat la nova equipació de les seleccions catalanes de futbol a Adidas i és groga i vermella amb franges horitzontals que simulen la senyera. Però hi ha un petit detall que no ha passat desapercebut per molts usuaris de les xarxes socials, i és que a les imatges que publica la federació es veu com la quatribarrada no són quatre franges, són cinc franges vermelles. Per tant, ja no és ben bé la quatribarrada, i això ha fet que hi hagi algunes queixes d'alguns usuaris. Després explicarem quina és la versió de la Federació Catalana de Futbol, que n'expliquen d'aquesta samarreta, la nova de Catalunya, que han presentat avui. I del cas Rubiales, avui la cap de premsa de la selecció espanyola femenina, Patricia Pérez, ha anat a declarar a l'Audiència Nacional i ha admès que va rebre pressions després del petó forçat que li va fer Rubiales a Jennifer Hermoso. Avui també és notícia una lesió molt greu al Madrid femení d'una de les seves jugadores capdals, l'escocesa Caroline Weir, que s'ha lesionat els lligaments. Es perd la temporada, és una lesió molt greu. El conjunt blanc perd, evidentment, molt potencial, però en principi no li buscaran cap substituta. Aquest cap de setmana, que arrencarà ja a partir de demà, tenim Gran Premi del Japó de motociclisme. S'haurà de matinar per veure les curses, tant dissabte com diumenge. Un gran premi que, més enllà de la part esportiva, i n'estem molt pendents pel futur de Marc Márquez. Ell no n'ha volgut dir res, ha dit que no dirà res del seu futur allà al Japó, tot i que Honda és una marca japonesa, però compta el que ha dit Jorge Lorenzo, que és comentarista de DAZN, i li preguntaven si creu que Marc Márquez ja ho té fet amb Gresini per la temporada vinent, si marxarà d'Honda a Gresini, i Lorenzo ha dit això.
I think it's done.
Crec que està fet, sí, penso que està fet. No crec que en Marc estigui preocupat pels diners. Només vol tornar a ser competitiu el 2024 i llavors està completament lliure d'escollir entre moltes opcions competitives pel 2025.
Many competitive options for 2025.
I think it's done, Crec que està fet, diu Jorge Lorenzo. Veurem si s'acaba fent oficial o no. A més, hem tingut Champions d'handbol aquesta tarda i el Barça ha tornat a guanyar a la pista del Porto 30-38. Recordo que dimecres hi ha un Porto-Barça de futbol, de la Champions. Per tant, avui, bona victòria del Barça d'handbol a la pista del Porto 30-38, 3-3 pels de Carlos Ortega a la fase de grups de la Champions. I hem tingut també partits de la segona jornada de la Lliga CB de bàsquet. El Girona és líder de l'ACB, també. Acaba de pallissar el Gran Canària, 88-64, i ara mateix, a divendres 28 de setembre, 10:40 de la nit, els dos Girona són líders, de primera i de la Lliga ACB. Bravo, pel Girona, sí senyor. Amunt Girona, clar que sí. 88-64, han guanyat a 8. Són líders per millor bàsquet a baràs, que estem tot just a la segona jornada, però una arrencada espectacular de l'equip de Salva Camps, d'aquest bàsquet Girona, que de moment porta 2-2 a l'ACB i es veu al primer lloc de la classificació. I també ha guanyat avui la penya, a casa. A l'Olímpic de Badalona hi tenim el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix Pariser, bona nit.
Què tal? Bona nit. També bones notícies des de Badalona?
Sí, sí, sí. És un dia rodó per al bàsquet català. Victòria espectacular aquí a Badalona, no tant pel nivell global, com sí que ho ha fet el Girona, sinó per com ha arribat. Per dia de 13 a la penya, al tercer quart, Andrew Andrews ha estat desqualificat i a partir de llavors ha arribat la remuntada amb un mag de nom Andrés Félix, 12 punts a l'últim quart, 22 en total, ajudats per Brodjanski i per Tomic, però en qualsevol cas donant la volta al marcador i acabant guanyant 86-80 més 6, la penya que necessitava aquesta victòria en l'estrena a l'Olímpic de Badalona després de perdre a la primera jornada al Palau Blaugrana.
Un i un al l'Olímpic de Badalona, un i un pel Joventut de Badalona. Demà juguen Manresa i Barça, no?
Sí, a les 7 el Barça visita Palència, a les 9 compta. El Baxi Manresa rep, potser a hores d'ara, si no el millor dels millors equips d'Europa, el Reial Madrid. I també demà tenim semifinals de la Lliga Catalana Femenina. A la Seu d'Urgell, a un quart de 7, un Girona Barça Sant Feliuenc, i a 3:15 Cadí la Seu Boet Mataró.
Perfecte, Dani. Torna cap a casa, cap aquí, cap a la ràdio, i després escoltem reaccions de la penya i també del Girona, que com deia, més líder de la CB.
Deixeu una miqueta de postres aquests bons que han portat, feu el favor.
I tant, no ho dubtis. Val. Gràcies, Dani.
Fins ara.
Això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, give me sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out the scene.
De seguida saludarem Joan Poquí, Paco Cabezas i Maria Fernández Vidal, els tertulians que ens acompanyaran avui. Abans us recordo que la mobilitat del futur serà elèctrica i per això, el 7 i 8 d'octubre, teniu una cita al circuit de Barcelona-Catalunya. Això és el cap de setmana vinent, no aquest, sinó el cap de setmana vinent, 7 i 8 d'octubre, hi ha la e-mobility experience, el punt de trobada de la nova mobilitat sostenible. Podreu, per exemple, conduir i provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit. I podreu gaudir en família de les activitats infantils que hi hauran, cars elèctrics i moltes coses més. Tot per només 5 euros. 7-8 d'octubre, circuit de Barcelona-Catalunya e-mobility experience. Recordeu que amb el carnet SX3 els supers tenen entrada gratuïta i podran conèixer, per exemple, els beta el diumenge dia 8 al matí. No us ho perdeu. Cap de setmana del 7 i 8 d'octubre e-mobility experience al circuit de Barcelona-Catalunya. Ja tenim per aquí el Paco Cabezas, cap d'esports del periòdico. Hola, Paco, què tal? Bona nit.
Pues estoy flipando, ¿qué es esto que hay aquí en la mesa? ¿Es coca o...?
És una coca de l'Ametlla del Vallès que ens ha portat un
Mare
dels oients que ens acompanyen.
Sí, Mare meva. Sí, sí. Però ells també en comeran, no?
Sí, alguna cosa els donarem, sí, sí. La Maria Fernández Vidal, companya de Televisió de Catalunya, també la tenim per aquí. Hola, Maria.
Hola, molt bona nit.
Què tal? Bona nit. Ara puja el Poqui. Estava a la redacció de Mundo Deportivo, que la tenim aquí sota, a la planta 5, acabant de fer el diari de demà. Tot bé?
Perfectament.
Sí, Val. Sí. Moltes coses a comentar avui,
Passen
moltes coses.
Perezón.
Ens traurem de sobre la part judicial i econòmica en el primer tram.
Ara, lo de Perezón no va per això, no?
No, és terrible. Sí. O sea, yo no sé si son secciones de tribunales, pero de deportes no son.
No.
I des de hace mucho tiempo.
Hem d'aprendre de tot. Jo avui he estat parlant amb experts de tot, de l'economia i del món judicial, perquè hi ha coses que no acabo
d'entendre. Lo de l'economia és una altra cosa, és un altre tema, també perquè t'exploti el cap.
Intentarem ser didàctics avui i explicar la situació del Barça en tots els àmbits. Per exemple, ara ho dèiem, una de les notícies, a més ha saltat aquest matí, el jutge instructor del cas Negreira, que és el senyor Joaquín Aguirre, ha imputat el Barça per un suposat delicte de suborn. El delicte de presumpte suborn el que fa és sumar-se a tot el que ja està investigant aquest senyor, que és un suposat delicte de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, un suposat delicte entre administració deslleial, un suposat delicte per falsedat documental i un suposat delicte per blanqueig de capitals. Vull dir, l'únic que ha fet el senyor Aguirre és, amb tota la informació que jo tinc i que vaig llegint, en aquesta instrucció del cas que està fent abans que arrenqui el judici, és dir, escolta, també crec que hi ha suborn, no? I li sumarem aquí unes penes o una multa o el que faci falta, si s'acaba confirmant, que ja ho veurem. Avui la Guàrdia Civil, un cop s'ha sabut que el Barça també estava imputat per aquest suposat delicte de suborn, ha anat a la seu del Comitè Tècnic d'Àrbitres i ha estat pràcticament 12 hores buscant informació. per entendre una mica millor quin és aquest moviment, per què aquest moviment ara, hem trucat al cap de Societat de RAC1, que és expert judicial, el Benet Iñigo. Hola, Benet.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. A veure, canvia molt la història amb aquest suposat delicte de suborn també que s'assuma a la causa?
A veure, primer de tot caldrà veure si aquesta incorporació del delicte de suborn és definitiva o no, perquè de moment és un pas que ha fet el jutge, que ja comentarem, que es pot revertir, i de moment el jutge està sol. Canvia molt, canviaria molt si això realment es consolida i s'envia a judici al Barça i a les persones investigades per aquest delicte. En quin sentit canviaria? Canviarien les penes que els hi podrien demanar. El delicte de suborn implica penes més altes, fins a 6 anys de presó, també multes més altes, i canviaria la manera de fer-se el futur judici, que en lloc de fer-se en un tribunal amb uns jutges, es faria a través de jurat popular. Clar, que també cridaria l'atenció que un cas com aquest doncs acabés per jurat popular. Però això està molt lluny i poden passar moltes coses per arribar a aquest, fins a arribar a aquest moment.
Val. Que clar, vull llegir que si el Barça és condemnat per suborn, en un cas extrem podria arribar a la inhabilitació del club durant un període o la desaparició del club, però tot això és exageradíssim, no?
Però puc fer una pregunta?
Sí, sí.
Perquè en castellà és cohecho. Que entenc que és un, si no tinc mal entès, un tipus de suborn que és a un funcionari públic, o algú amb un càrrec públic. Per tant, estan entenent que el comitè d'àrbitres, la federació, és una entitat pública, que tampoc que està molt...
O que la feina que feia en Negreira es podria considerar una feina pública per...
Però bé, això no està...
No, però dicho esto, un árbitro no es un funcionario.
No.
Mira, nos lo pueden vender como ellos quieran, y de hecho es jurisprudencia dentro del auto, pero no es un funcionario.
No, no, aquesta és una de les preguntes que li volíem fer al Benet. Clar, jo també tenia entès, així com diu la Maria. Benet, què passa aquí?
Doncs mira, la veritat és que ha estat una sorpresa, per dir-ho així. Joaquín Aguirre, el jutge, en aquesta resolució que hem conegut avui, el que fa és a dir, no incorpora cap fet nou a la investigació. Fa un resum de tot el que ja sabíem, dels pagaments que ha fet el Barça, durant els anys que ho ha fet, etc. Vull dir, no incorpora cap fet nou. El que diu és, aquests fets, que fins ara crec que poden ser aquests delictes, també podria ser aquest. I per què ho diu això? Per què podria ser també suborn? Doncs perquè considera que la Federació Espanyola de Futbol és una entitat jurídico-pública, ell cita una sentència, és una jurisprudència, que creu que avalen considerar a la Federació una entitat jurídico-pública i que, per tant, encara que no siguin funcionaris, la gent que treballa a la Federació tenen una penalment haurien de respondre com a treballadors públics, perquè fan aquesta feina d'un àmbit públic. Clar, és una interpretació molt forçada i que, de fet, de moment només fa ell. Recordem que tant les querelles que es va presentar a l'àrbitre Estrada, les acusacions del Madrid, de la Lliga, la Fiscalia, que representa que és l'interès públic, doncs tots aquests denuncien per uns altres delictes i volen que s'investigui per uns altres delictes, i ell, una mica per iniciativa pròpia, doncs analitzant el que ell ha volgut analitzar, doncs afegeix això. Ara caldrà veure què fan la resta d'acusacions, si s'hi sumen, perquè poden dir, mira, doncs sí, aquí hi ha més pena i jo vaig a totes i vull la màxima pena i m'hi sumo i també ho interpreto així, però de moment cap d'aquestes acusacions havia denunciat per aquest delicte, perquè entenien que no correspon considerar funcionaris públics a la gent de la Federació Espanyola de Futbol.
Clar.
I en cas que el jutge es mantingui en aquesta postura i digui, és igual, aquí decideixo jo i tiro endavant així, es poden presentar recursos a l'Audiència de Barcelona, en aquest cas, que és l'organisme, la institució superior, i la Audiència de Barcelona pot corregir aquest jutge i dir-li, no, miri, aquesta interpretació que vostè fa d'aquesta normativa, tireu enrere, perquè jo considero que això no és una entitat pública i, per tant, doncs no correspon investigar per aquest delicte. Que, en el fons, les gestions que es faran per anar investigant i els papers que es demanaran o que es buscaran, com avui la Guàrdia Civil a Madrid, seran els mateixos. És una qüestió de què entenem d'encaixar els fets amb quin delicte corresponen, no? I de moment l'únic que ho veu com a suborn és el jutge Joaquín Aguirre.
Val. Llavors, jo crec que la gent el que més li interessa, no sé, avui el públic ens acompanya, que suposo que és del Barça la majoria o no? Ja sí, sou del Barça la majoria. si evidentment li foten una multa al Barça perquè és que alguna cosa ha hagut de passar amb aquests diners. Vull dir, tu has pagat durant 18 anys 100 milions d'euros o més de 100 milions d'euros a una persona per uns informes que això no se sosté per enlloc, no? Per tant, potser algú aquí haurà de pagar una multa o haurà d'anar a la presó, jo no sé què passarà quan s'investigui i quan hi hagi el judici i s'aportin proves. Però jo crec que a la gent el que més li interessa és si el club pot tenir alguna penalització esportiva. Vull dir, amb aquesta inclusió de la imputació per suborn, això canvia alguna cosa de cara a poder, no sé, baixar a segona o que li restin algun títol o que la UEFA no l'inclogui en futures Champions? Això, Benet, tu ho entens així o no?
Directament no. És a dir, la condemna, en el cas que arribessin a judici i es condemnés per suborn, això implicaria unes penes més altes de presó per les persones físiques, no? Joan Maria Bartomeu, Sandro Rossell, la gent implicada, les persones físiques, i pel club pot ser que signifiqui una pena més alta, doncs, per exemple, a nivell de multa o el que sigui. Però després la derivada esportiva, ja entenc que ja no quedarà reflectida en aquesta sentència penal. No, aquí ja és la normativa esportiva que a mi, sincerament i honestament, doncs ja se m'escapa una mica més què pot fer la UEFA o què pot fer qui sigui a nivell d'esportiu, de sancions esportives. S'agafaran el que surti de la sentència i diran, doncs, segons la nostra normativa s'ha d'aplicar aquesta sanció. Però això no sortirà directament. No, a la sentència que surti de l'Audiència de Barcelona, se suposa, no hi haurà una sanció esportiva pel club. No. El que hi haurà és la multa econòmica que pertoqui.
A ver, yo lo veo preocupante. Si habéis leído el auto, el juez es muy contundente en cuanto a las sanciones deportivas. Recordar que en España está prescrito, es decir, que aquí solo tiene margen de actuación tanto la UEFA como la FIFA. Sí que recuerdo que en verano, cuando la UEFA permite al Barça jugar la Champions, sí que emite una advertencia y le dice que va a estar vigilante, dependiendo de los movimientos y las cosas que vayan ocurriendo. Yo entiendo que hasta que no haya una sentencia firme, la UEFA no debería hacer ningún tipo de movimiento. Pero sí que es verdad que el juez es muy contundente y cuando ya se involucra al Barça en un delito de cohecho, está diciendo una cosa muy importante, que es decir, que no hace falta que se pruebe que un árbitro influyó a favor del Barça, que simplemente es suficiente acreditando que el Barça pagó por obtener un beneficio.
Sí, és que avui, jo sobre això parlava avui amb un expert, perdona, Benet, i amb dret esportiu, i m'enviava els articles de la UEFA, del reglament disciplinari de la UEFA, i hi ha un apartat que és el criteri d'admissions. Tu cada temporada, quan et guanyes la plaça de Champions o la plaça Europa League o la plaça Conference esportivament, la UEFA et fa omplir com un formulari i que té un criteri d'admissions, no? I hi ha un apartat, que és el 4.0UG, l'article 4.0UG, que diu que tu et compromets a participar a la Lliga de Campions perquè tu has guanyat, però que confirmes que no has estat implicat des del 27 d'abril del 2007... Perquè, clar, tot això va prescrivint, no? I ara el tall és el 2007. Doncs tu has de confirmar en aquest criteri d'admissions que des del 27 d'abril del 2007 fins ara tu no has estat involucrat en cap activitat dirigida a influenciar o arranjar el resultat de cap partit o a influenciar o arranjar cap àrbitre. Llavors, el Barça ja ha presentat aquest formulari o ja ha dit que no ha estat involucrat en res, ja li ha demostrat a la UEFA que està net i la UEFA li ha admès la seva plaça i per això està jugant la Champions al Barça. És a dir, que com diu el Paco, no fa falta que hi hagi una sentència, sinó si hi ha un indici, si la UEFA considera que el Barça, amb tot aquest cas Negreira, ja hagués estat involucrat en alguna cosa així, el podria haver vetat aquesta temporada. És a dir, que no canvia massa res. Ara, si al final del judici el Barça el condemnen d'alguna manera,
que no sembla que hagi de ser immediatament al final, estem com una mica al davant d'una sèrie d'aquelles que té 10 temporades i 25 capítols cada temporada, o sigui que paciència.
Amb una condemna sí que és veritat que la UEFA podria dir, ei, això ja aquí hi ha un judici que diu administració deslleial o diu el que sigui, o diu suborn, i per tant, ei, aquí...
Pero ojo con una cosa también, y a mí me ha sorprendido mucho, y hablando también con compañeros periodistas que siguen la información de tribunales, es que estamos hablando de un juez instructor. Es decir, un juez que investiga presuntamente. Y cuando lees el auto parece que esté sentenciando al Barça.
Bueno, es que també, mira, jo no tinc ni idea, però el perfil del jutge també ha estat una cosa que els experts han destacat avui. Sí. És a dir, tinc la sensació, pel que he pogut escoltar de gent que en sap, que és un jutge que li agrada una mica el protagonisme en els casos que... que porta.
Jo el que us volia comentar és que, diguem-ne, jo distingiria el que és la contundència, que com molt bé dèieu, l'auto és supercontundent, amb la incorporació del delicte de suborn. Vale? És a dir, l'últim auto que va fer aquest jutge, quan encara no havia decidit incorporar aquest delicte, ja era molt contundent, ja parlava de la corrupció sistèmica dins del comitè tècnic d'àrbitres. El terme corrupció sistèmica dins del comitè ja el va fer servir en un auto anterior. I és veritat que aquest jutge, està clar, vist des de fora, que fa mala olor, no? Aquests pagaments a Negreira per un assessorament que no se sap ben bé qui el rebia i que era quatre folis mal escrits, etc. És a dir, que fa pudor, això és evidentíssim. Una altra cosa és que com el jutge realment està com en aquest auto donant per fet que hi ha hagut un afavoriment. No? És a dir, ell diu, si hi ha hagut aquest pagament durant tants anys, tants diners, és segur que el Barça en tenia obtenia alguna cosa a canvi. Doncs ho diu d'una manera molt contundent i després diu cosa que aquesta inferència lògica la Guàrdia Civil ja anirà descobrint doncs en què es va concretar. Però de moment la concreció en què es va traduir aquest afavoriment no hi és enlloc. És la peça que li falta. I tot i això, tot i que li falten, en què es va traduir? Què vol dir que es va afavorir? No? Que podia aconseguir un àrbitre concret per un partit, per exemple, això no, de moment no ha...
És a dir, falta saber on han anat finalment destinats aquests diners.
Clar.
El tema és una mica aquest.
D'una banda, on van els diners, i de l'altra, en què es va traduir a nivell de... Doncs això, de corrompre l'arbitratge. En quin sentit? Vas comprar un àrbitre per un partit, influïes en la designació, el que sigui. Però de moment la contundència d'aquest jutge a l'hora de dir el Barça va sortir afavorit, la dedueix del fet de pagar. No la dedueix de que ha vist, ha repassat tots els partits o ha repassat totes les designacions i ha vist alguna cosa que no li quadra. Per tant, és una contundència molt retòrica, per dir-ho així, que ja et dic que no li resto gravetat el fet i que fa molta pudor, eh?
No.
Però és molt retòrica. També es basa en la carta, en aquella carta que va enviar Negreira amenaçant al club quan va deixar de cobrar el que venia cobrant.
Sí, perquè la carta diu, no, que ell filtrarà coses molt greus, no? Si no li,
sí. Sí, això, I diu, si Negreira va enviar aquesta carta, vol dir que el Barça estava aconseguint favors dels àrbitres.
Ja.
Potser sí, però de moment, diguem-ne, no has aconseguit veure en què es va traduir aquests pagaments, i jo crec que és la peça clau que li falta ara mateix al cas, no? És el que ara la investigació que ell ja dona llegint el text pots pensar la investigació està tancada, sí, està clar, no? Aquest home té molt clar que això va passar, no? Que hi ha hagut un afavoriment.
S'enfada el gos, Benet, s'enfada el gos. Hi ha un gos aquí que està enfadat amb Aguirre, amb Negreira o amb qui, no sé amb qui, però està enfadat allà al fons. Escolta, no, l'última, això va per llarg, no? Vull dir, però estem parlant de mesos i anys?
Anys no ho crec. De fet, aquest jutge, per accelerar justament aquesta part que afecta el Barça, va fer dues peces separades, va decidir que investigaria, per una banda, què va passar amb els diners, el blanqueig de diners, és a dir, què van fer els Negreira amb els diners, bàsicament, no? Si els van portar paradisos fiscals o el que sigui, que això pot ser molt llarg perquè has de demanar informació
aquests diners no hi són, ja et dic jo que no hi són, se'ls han patejat però com si no hi hagués demà. Bueno, la teoria meva, eh? No.
Doncs això és el que el jutge diu, ho investigo per separat perquè la branca del Barça, és a dir, si hi ha hagut delicte de corrupció esportiva fins ara i ara de possible suborn, ho investigo per separat perquè això serà, diu ell, relativament ràpid. Clar, un relativament ràpid en el món de la justícia, okay. Estem parlant de mesos, no estem parlant d'any, no sé, però mesos segur.
Val. Molt bé, Benet, moltes gràcies, eh?
De res, a vosaltres.
Una abraçada, adéu.
Adéu.
Vagi bé, bona nit, Benet. Íñigo, cap de Societat de RAC1. Hola, Joan Poquí.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Fem un aplaudiment als tertulians, eh? Paco, Maria, Joan, bravo. Benvinguts. Què? Jo l'altra pregunta que em faig és, per què ara?
El què?
¿Por qué ha surtido ahora eso?
Ah, pero Aleix, no, esas preguntas no.
¿Por qué ahora?
No, pero parece que sea porque al Madrid le va bien, mal... No, la justicia no funciona así.
No, ¿eh?
No, y, o sea, los que nos dedicamos al periodismo sabemos que no funciona así. De hecho, te puedo decir que llevaban bastante tiempo preparando el registro de las oficinas de la Federación de hoy... un juez no está pensando en un resultado deportivo para hacer una actuación de este tipo. Otra cosa es que el juez quiere un protagonismo especial, que parece ser que sí que lo quiere, y quiere como una última medalla a su carrera profesional. Pero eso, relacionarlo con aspectos deportivos...
O sigui, jo, responent a la teva pregunta, jo em quedo... Jo faig la mateixa reflexió que ha fet el Xavi avui a la sala de premsa, perquè no és el primer dia que surt, la primera notícia que surt els darrers mesos. Sortirà avui, sortirà d'aquí 15 dies, sortirà més o menys una periodicitat, segons el que ha dit Xavi, de cada 15 dies sortirà alguna cosa. Jo coincideixo bastant.
Eso sí.
Aleshores, a partir d'aquí és... el tractament que se li està donant des de les institucions en aquest cas, que d'entrada és èticament reprovable, ho hem parlat moltes vegades. A partir d'aquí, en els tribunals el que s'ha de provar és la culpabilitat de les persones a través de les proves, no buscar una possible culpabilitat amb els indicis que tens a la mà, que és el que està fent aquest senyor, perquè si s'estava investigant corrupció esportiva i no l'han pogut provar, el que ha fet aquest senyor és bueno, anem a provar amb una altra via, i s'inventa això del cohecho com si Enrique Trenguera fos un funcionari públic, que no ho és.
No ho és, sí.
És un vicepresident d'un comitè ex-vicepresident d'un comitè tècnic d'àrbitres que forma part d'una entitat privada com és la Federació Espanyola. És a dir, jo que no tinc, així només a bote pronto, veig tantes irregularitats i tanta gratuïtat en aquest canvi. Pim, anem a canviar, vamos a canviar, tu. Com que aquí per la via de la corrupció esportiva no podrem demostrar res, vaig a provar una altra cosa, a veure com puc emplomar el Barcelona, aquesta és la impressió que dona. Que van provant a veure com poden emplomar el Barcelona. Punto. I a partir d'aquí pots imaginar-te el que vulguis, pots sospitar el que vulguis, pots sospitar que aquest senyor es passa el dia a la llotja del Bernabéu en Don Florentino, pots sospitar que tot va per aquest camí, ja està, perquè com que és tot fosc, obscur, van canviar la jutgessa d'instrucció, han posat ara aquest individu, m'entens? Com que tot funciona així, doncs penses, que hi ha alguna cosa de net aquí? No, segurament no. Per tant, ara, la meva primera sensació és això no pot prosperar si aquest senyor no troba, o la investigació no aporta proves. Però clar que aquest senyor és el jutge. Amb la qual cosa,
ja, però
si aquest senyor...
És el juez instructor, és a dir, aquest senyor solo tiene que investigar, luego va a juzgar... No, i ojo con esa cosa que yo creo que es la clave. Que si al final se le imputa al Barça por un delito de cohecho, no va a juzgar un juez, sino un tribunal popular. Claro, y eso puede convertirse en un show tremendo.
No, clar, és que han buscat quin delicte o quin presumpte delicte podem imputar al Barcelona perquè sigui jutjat per un tribunal popular.
I
han trobat el cohecho.
I hay otra variable.
Si haguessin trobat, jo què sé, l'assassinat d'una gallina davant del Camp Nou, l'haguessin posat aquest. Ya está.
Hay otra variable más que tiene el delito de cohecho, que es lo que están mirando a los juzgados, es si la prescripción puede ser diferente y podría estar también como imputado Joan Laporta.
Claro, y si pueden
claro, o sea, que al final
y si pueden y si pueden y si pueden ampliar a l'Avi Barça, ho faran. I imputar l'Avi Barça, jo crec que és el somni humil de tota la gent que està a la llotja del Franco Arena allà cada diumenge. Per tant, jo crec que poden arribar a l'extrem.
Ha arribat fort, Joan Poquí. Has vist que ens han portat, vas demanar víveres?
Oh, hombre, gràcies.
I la gent de l'Ametlla del Vallès, de la pastisseria Montcau, ens ha portat una coca que era de crema, m'has dit? Crema. Oh, moltes gràcies. Jo. Després l'obrirem, no?
És que com el Vallès Oriental no hi ha res.
No hi ha res, eh? I com l'Occidental tampoc.
Bueno.
Ja
parlarem, ja ho discutirem.
Fem una pausa, 11 i 3. Crec que ens hem quedat una mica més tranquils. A dir, sí, això ha de recórrer un procés. El Barça està jugant la Champions. De moment deixem que això vagi. Aquest senyor que pels indicis posi els delictes que vulgui i després que els demostri ja veurem què acaba passant.
Podria ser que tot acabés en no res.
Clar, podria ser. Sí.
Bueno, es buscaran una altra via.
No, és igual, la merda ja està tirada, ja està. Sí. Tots els que ara estan rajant
avui,
no rectificaran.
Avui hi ha hagut un moment que semblava el Barça condemnat ja. Sí o no? Sí. Aquest matí hi ha hagut un moment que semblava que el Barça estigués condemnat ja.
És a dir, popularment ja està condemnat. Ja fa mesos que està condemnat.
Bueno, sí. Sí, hi ha un canal de televisió que per un canal de televisió està condemnat, li diu la Negreira League, fins i tot, vull dir, imagineu-vos. Fem una pausa i parlem de l'economia. El Poquí avui també s'està mirant els números i ara ens acompanyarà Ivan Cabeza, professor d'economia de la UB, per intentar explicar-nos com pot ser que el Barça tingui 304 milions nets de benefici, que és una magnífica notícia.
No, perquè ha cobrat 400 de la venda de drets de televisions.
Veus que bé? Que també ho sap el Poquí, això.
Ja
boníssim.
Ja està parlat.
Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica. Panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El Quartet Casals oferirà aquesta temporada a l'Auditori la integral de quartets de corda de Xostakovich.
El 3 i 4 d'octubre interpretarà els 5 primers dels 15 que va escriure en total el compositor rus i que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
Amb el finançament total per clients amb targeta al Corte Inglés pots tenir fàcilment la rentadora nova, el televisor, la bici, la bossa que t'agrada.
Finançament total al Corte Inglés. Fins a 12 mesos en electrònic, electrodomèstics, esports, moda, llar i molt més a la botiga web i app.
Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En els tres sorteig del triplets de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 350... el 495 i el 299.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs amb Aleix Pariser.
Onze i set minuts, avui tu diràs en públic a l'estudi de RAC1, gent que ha vingut a veure com fem ràdio en directe, que a més ens han portat una magnífica coca de l'Ametlla del Vallès. Està bona, Poqui? T'ha agradat?
Molt bona.
Molt bona. Sí, Maria, sí. Què tal?
Ja, estoy en ello, van molt ràpid ells.
És una estelar, estelar. Estelar. Jo repetiré, no? Sí, sí.
Té crema cremada per dintre.
És
molt català, no? La crema cremada és la de la crema catalana, no? Sí, sí, sí. No? Boníssim, molt bé. Ivan Cabeza,
la meva sogra
feia estelar.
La meva sogra la feia estelar, la crema catalana.
Sí?
Ara ja, pobret, està bé, però ja
has d'agafar la recepta.
No,
has d'agafar...
no, perquè m'ha donat receptes i les he intentat fer i no surt el mateix, no surt igual.
És que a vegades les mans, no,
sí, sí,
de la gent gran...
S'ha de cuinar amb amor.
Sí, tenia
ja.
aquella...
Bueno, ja ho faig, però...
Bé, Ivan Cabeza, hola, què tal?
Què tal, bona,
benvingut. Bona. També et donarem un trosset de coca, gràcies, si vols. Gràcies per venir i per acompanyar-nos en directe.
A vosaltres.
Ara obrim aquesta carpeta dels números de
molt
Barça. Deixeu-me convidar-vos abans de la cursa de RAC1, si voleu venir, 15 d'octubre serem a Salou, fent 5 quilòmetres, amb tots els oients, ben a prop del mar, pels carrers de Salou. És la 8a edició de la cursa i ens fa molta il·lusió que vinguin els oients i que passem un dia divertit fent una mica d'esport. Són 5 quilòmetres, es poden fer caminant o corrent, i després allà hi haurà un escenari amb el Via Lliure, amb el Bundó en directe, ens ho passarem molt bé, farà bon temps, ja hem trucat, i farà bon temps. La Mònica Usari ens ha dit que farà bon temps el 15 d'octubre a Salou. Inscripcions obertes encara, us podeu apuntar entrant a lacursadaracu.cat, 3w.lacursadaracu.cat. Cursa de RAC1, 15 d'octubre, Salou, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç. Trobareu tota la informació a lacursadaracu.cat, també allà us podreu inscriure, amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i també amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Si vols venir, Ivan, també estàs convidat.
Farem.
Que ho sàpigues. Hola. Si aquest runner estàs en bona forma, per tant, també convidat.
No gaire, cada cop menys.
15 d'octubre a Salou. Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
De seguida els números. Primer, actualitzem la Sassuna Atlético.
Mira, 10 minuts pel final. Continua guanyant l'Atlético 0-1, però està patint l'equip del Xolo. Osasuna, amb el seu estil, està tancant l'Atlètic de Madrid amb pilotes penjades i, de fet, fa 2 minuts Osasuna ha marcat una acció de David García en el moment, mira, per anar actualitzant i explicant que Osasuna li havien anul·lat un gol. Marca l'Atlètic de Madrid, marca Riquelme, si no hi ha fora de joc, pujarà el 0-2 al marcador. Quan Osasuna havia marcat David García, ho estava celebrant tothom, però l'àrbitre ha assenyalat una falta prèvia a Martínez Monora sobre Witsel.
Ho sembla, no?
Ho sembla, tot i que la banqueta d'Osasuna no ho tenien del tot clar. Sembla que hi ha una empenta, que hi ha una falta prèvia, i 2 minuts després, aquest contraatac, Riquelme fa el 0-2, 80 de partit. Vaja, que sembla que l'Atlètic de Madrid sumarà 13 punts i que, per tant, se situarà a 3 punts del líder, a un del Barça. A 3 punts del Girona, a un del Barça.
A Osasuna, van concedir el gol de Koundé per una empanteta.
Sí.
I ara li han donat un gol per una falta que jo no la sé veure, vamos.
A mi m'ha semblat
content, no estaran.
Que hi havia un placatge, però bé, per gustos, i que bé Rorro Riquelme, bon futbolista, l'ex del Girona, ara que el Girona està de moda. Avui aquest jugador ha fet un bon retall i un bon gol, 0-2, sembla que partit sentencial, l'Atlético guanyarà a Pamplona i es posarà cinquè amb 13 punts, i un partit pendent encara, poden ser 16 els de l'Atlético. Laia, a veure, anem a l'altra qüestió del Barça abans de fer la prèvia del partit de demà contra el Sevilla, que són els números. Avui el club ha presentat uns números espectaculars. Espectaculars, uns números de l'exercici anterior, no, de la temporada passada.
No, ha comunicat,
sí, ara falta fer l'assemblea de socis compromisaris.
Però és que no tenim ni el... O sigui, no tenim ni un gràfic.
Clar. Només tenim la nota, el comunicat.
Que t'has de fer tu el gràfic, anar buscant per dintre, escarbant números i anar-los posant.
I a 26 de setembre.
Mira, us explicaré els números que diu aquest comunicat, aquesta nota que ha passat al Barça, que diu que l'exercici tanca amb un benefici net de 304 milions d'euros després d'impostos. Els ingressos d'explotació se situen en 1.259 milions i la despesa d'explotació ascendeix als 1.165 milions. El deute net del club se situa als 552 milions, és a dir, 128 milions menys que fa 2 temporades. El comunicat del Barça assegura que han millorat les xifres en totes les línies de negoci. Destaco algunes d'aquestes xifres. En l'àmbit comercial, els ingressos van ser de 351 milions d'euros, és a dir, un 43% més respecte l'any anterior. D'aquests 351 milions d'euros, 200 milions corresponen a patrocinis i 100 en venda de merchandatge, en venda de samarretes i tot tipus productes, de productes del Barça. Gairebé la meitat dels ingressos de patrocini, és a dir, gairebé 100 milions, van ser patrocinadors nous que es van acordar al llarg de la temporada, i apunten en aquest comunicat, apunta el Barça, que ja hi ha signats 9 contractes per valors de 36 milions d'euros que s'aplicaran en aquest exercici i a la temporada 23-24. En l'apartat de patrocini s'ha de destacar l'augment del femení. Ha crescut un 95% els ingressos del femení en patrocinis i s'han arribat a situar els 7,8 milions d'euros. D'altra banda, el club detalla que s'han ingressat 229 milions d'euros amb les instal·lacions del club, un 8% més que en prepandèmia, segons apunten. D'aquests 229 milions, 121 milions corresponen al ticketing, a la venda d'entrades del Barça masculí. 2,7 milions d'euros corresponen al femení, el que és un nou rècord en venda d'entrades. I també hi ha hagut rècord en la venda d'entrades del bàsquet, que s'ha situat al 4,5 milions d'euros, mentre que el museu es va quedar a prop de facturar 40 milions d'euros.
També han parlat del pressupost d'aquesta temporada actual, que també s'haurà d'aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris.
El club preveu uns ingressos per aquesta temporada de 859 milions d'euros, quan aquest any han sigut de 1.259, i preveuen que hi hagi un benefici d'11 milions abans d'impostos. Aquest benefici de 304 milions que ens parlen d'aquesta temporada passada, l'exercici passat, és ja després d'impostos, i aquests 11 milions que diuen la temporada que ve serien abans d'impostos. El comunicat, el club mostra el convenciment que s'acabarà amb números verds, tot i el trasllat a Montjuïc, i com ho preveuen aconseguir? Doncs amb les retallades aplicades i previstes, i sobretot amb una reducció de la massa salarial de tots els equips que ja hem començat a veure aquesta temporada.
I tant. A veure, Ivan Cabeza, professor d'Economia. Anem a obrir la masterclass avui en públic, fins i tot. Jo sóc molt neòfit amb aquestes coses, per tant, com pot ser que el Barça tingui 304 milions de benefici net després d'impostos?
Si et sembla, posem una mica de context. Per què es presenta avui? les societats, ho dic perquè m'ha escoltat molts cops que el Barça s'estava demorant i no és del tot cert. O sigui, les societats tenen 3 mesos des de que tanquen l'exercici, el Barça tanca l'exercici com a qualsevol grup de futbol, no amb any natural, sinó d'1 de juliol a 30 de juny, per tant el tanca el 30 de juny, i les societats, els seus òrgans d'administració, tenen 3 mesos per formular els comptes. Per tant, diguem-ne, la data límit per a la formulació d'aquests comptes és a 30 de setembre. Per tant, estem en termini i no s'ha incomplert absolutament res. En aquest sentit, la primera. La segona, què estem analitzant avui? Un comunicat. I el comunicat qui l'emet? El club. I quin objectiu té emetre un comunicat? Doncs traslladar a l'opinió pública a una imatge concreta. I crec que el Barça està molt encertat en relació a la situació en la que viu, transmetent bàsicament dues bones notícies, que són un increment d'ingressos respecte al pressupostat i un benefici molt important. Ara bé, això és la fotografia exacta de la situació real del club?
Aquesta és una gran pregunta.
No. O sigui, que el Barça ha incrementat ingressos és una molt bona notícia, és cert, i ens hem de felicitar perquè està per sobre del pressupost i s'han fet bé les coses en aquest sentit. De fet, en una situació complicada a nivell econòmic, social, a nivell social, on el poder adquisitiu de la gent ha baixat, la gent ha consumit més Barça que mai. Per tant, en aquest sentit, ens hem de felicitar. D'altra banda, en relació al resultat, 304 milions d'euros és un gran resultat. Home, depèn de com tu miris.
Home, em sembla una barbaritat tenir beneficis nets després d'impostos.
Exacte.
Són per tu, no? Clar, són nets.
Si el que et dic és que d'aquests 304 milions d'euros, que són més, perquè aquí has de restar els impostos, vale? Aproximadament estarem sobre els 380 milions d'euros, n'hi han aproximadament 400, que són ingressos que els propers 25 anys no cobraràs, ja no et semblaran tan bons.
No,
si a sobre d'aquest benefici n'hi han 200 que corresponen, teòricament, a un 49% d'una societat que has venut i que ja no recuperaràs, doncs potser no et semblen tan bons. És a dir, que tu, per aconseguir aquests resultats, que són magnífics i que estan molt bé des del punt de vista comunicatiu, és a dir, el club fa molt bé comunicant això, perquè estem en un moment on el Barça, bàsicament, només està envoltat de notícies negatives i transmet una imatge potent. Per tant, reverteixes aquests trets al peu que ens tirem nosaltres tan habitualment i tota, diguem-ne, tota la batalla que rebem per terra, mar i aire, doncs no molt lluny d'aquí, doncs amb una notícia que sortirà als mitjans i com tu bé dius, ostres, hem guanyat 304 milions d'euros. Fantàstic. El que passa és que si analitzes i vas una mica més enllà, al final aquests 304 milions d'euros bàsicament impliquen dues coses. Una, que has hagut de vendre patrimoni per poder-los aconseguir, un patrimoni que encara hi ha part que no has cobrat. Val? Aquest és un altre matís. D'aquests 300 milions d'euros estan imputats com a ingressos, però hi ha una part que avui la tens no cobrada. I per altra banda, has anticipat ingressos als propers 25 anys. Això és bo o dolent? Doncs ho veurem. Si el club
no, ara és bo.
Si el club és capaç, no? O sigui, el club estava en una situació molt complicada i ha aconseguit revertir, diguem, aquesta situació a través d'ingressos extraordinaris, perquè el club ha sigut capaç durant molts anys de generar uns actius que tenen valor. Per tant, això està molt bé. El que passa és que, clar, cara a futur, a mitja i llarg termini, el problema dels clubs normalment és que viran molt a curt termini i poc a llarg termini, doncs haurem de ser capaços d'aconseguir ingressos, val? O reduir despeses, vale? Que, diguem-ne, solventin aquesta pèrdua d'ingressos que tindràs, que t'has gastat avui per revertir una situació complicada. Això d'entrada.
Jo crec que s'ha entès perfectament, no? Vull dir, la fotografia d'avui és magnífica en quant a números. Ara, pensant en el futur, clar, aquests diners que avui tens els perdràs de cara al futur també, perquè deixes de tenir drets televisius, no? Actius que tenies, patrimoni...
Jo tinc un dubte. Aquests 200 milions...
Sí.
Que alguns es poden comptar, encara que no els hagis cobrat?
Sí, comptablement sí, segurament ha sigut una qüestió batallable amb els auditors. És a dir...
Però un moment, perdoneu, quan dius aquests 200 milions... Jo
ja he dit
sí, però sí, però són 197,
sí, em sembla. Però són els d'Orfeus Media i Socios.com.
Sí, senyor.
Val, però això ni ho has cobrat d'Orfeus Media ni Socios.com i te'n falten 40 de Libero, sí, també, no? Vull dir, és això també? O
bueno, tu el que vas fer és... Així ràpid per entendre-ho, tu el que vas fer és vendre el 49,5% d'una societat que inclou una sèrie d'actius per desenvolupar i que tenia un valor relativament baix, val? Recordeu que tot el Barça Corporate es posava a la venda en el moment final de la sortida de Bartomeu i altres candidats per 250 milions d'euros i tu aconsegueixes només vendre un actiu d'aquests per 200, per tant, diguem-ne, d'aquest punt de vista, bueno, a mi no m'agrada vendre actius, la veritat crec que és, o sigui, crec que no és la millor manera de sortir del pas, però hi ha vegades que no tens més opció, vale? Llavors, el Barça ven això. Comptablement està ben registrat perquè tu vens aquesta participació i obtens aquest ingrés. És independent, o sigui, aquí hem de diferenciar la part econòmica i la part financera. És independent el que es produeix en un moment determinat que tu vens una cosa de quan la cobres. Si tu, vale, vens aquella cosa avui, la comptabilitzes com un ingrés, si realment has generat un ingrés, en el moment en què la fas.
Avui.
Independentment de quan la cobris. Altra cosa seria que quan l'has de cobrar, quan l'has de cobrar, no te la paguin. Si quan l'has de cobrar no te la paguen, val? El problema que tens és que es genera una provisió i hauria d'anar a pèrdues. És a dir, si aquests 60 milions d'euros estan comptabilitzats com pagables d'aquí 4 mesos i d'aquí 4 mesos no els cobres, doncs hauràs de generar una provisió que generarà una pèrdua. Tan senzill com això.
Què anaves a dir? Anaves a dir dos.
Aquesta és, diguem-ne, la bona notícia. Val? Hi ha ingressos, es consumeix Barça, genera un benefici... Això està molt bé. Val? Cara tercer, reputacionalment està bé. Val? I més amb... Portem mitja hora parlant de Negreira, doncs, sí. Bueno, tu contrarrestes tot això amb això. Ara, analitzes, diguem-ne, el que t'està dient els números, i hi ha coses que són certament preocupants.
A veure,
ara bé, com que... quan tu analitzes, diguem-ne, una informació econòmica, has de tenir, per una banda, mirada llarga, paciència i tota la informació possible. Val? La informació possible bàsicament estarà reflectida en la memòria. Aleshores, què hi ha aquí que veurem quan surti publicada la memòria i on se'ns expliqui exactament tots els ets i uts, tant els ingressos com les despeses. En el pressupost de l'any passat hi ha unes despeses de dotació que arriben als 1.000 milions d'euros. Val? I aquest any, segons sembla aquí, si no em desmenteixes, estem parlant de 1.160 milions d'euros.
Hi ha 100 milions més.
O sigui, no, hi ha 160 milions més, teòricament, dels pressupostats en despesa. Aleshores, aquí haurem de veure o entendre exactament per què es produeix aquesta desviació. Perquè, clar, en una situació tan complicada com la té el Barça, que bàsicament té un problema de despesa, val? I en un moment on teòricament hauríem de predicar l'austeritat, incrementar amb 160 milions d'euros les despeses d'adaptació és un problema. Ara bé, pot ser que aquesta despesa sigui anticipant despeses d'anys futurs, és a dir, que siguin indemnitzacions o provisions o depreciacions, que potser no seria tan greu, perquè al final, si no les tens ara, les tindràs en un futur.
A mi, pel que ens expliquen, sí. El Barça crec que havia provisionat uns 860 milions de despesa i ha passat a 1.160, pot ser?
El Barça tenia en el pressupost, si no recordo malament, 1.005 milions d'euros, sí, de despeses d'explotació. Les despeses d'explotació són les despeses relacionades amb el negoci.
Val. I ha pujat a 1.165.
Val. Però a mi m'expliquen que bona part d'aquesta pujada de la despesa és perquè s'han hagut de liquidar molts contractes de jugadors, que el Barça ha fet un esforç per fotre fora i pagar amortitzacions i netejar la massa salarial, i aquí s'han hagut de gastar uns calés, i per tot això els compten com a despesa.
Això ho veurem quan tinguem la memòria.
Val.
Ens falta informació.
Val.
El que passa és que veiem, això al final és, doncs, no has baixat tant la massa salarial, l'has anticipat. És a dir, haurem de veure molt bé, val, com es comptabilitza i a què correspon, a quines partides correspon aquestes despeses, perquè el Barça, per un altre any, continua sent la franquícia esportiva que més gasta. Aleshores, és un model que entenc que ve heretat per totes aquestes bestieses que s'han fet en relació als contractes, però que és insostenible. I és insostenible, i ho hem d'entendre, o sigui, és insostenible a llarg termini, i més en la situació que té el club.
Per tant, si segueix amb aquest model el Barça d'intentar ingressar al màxim i vendre's algun actiu i anar vigilant la despesa, és, algun dia haurem de què? Que entri un patrocinador, o que entri un comprador,
que, al final,
o fer un assat?
Els actius són limitats. És a dir, l'únic actiu, diguem-ne, amb valor que tens és BLM, i BLM és la joia de la corona. És a dir, si et vens BLM, et vens l'essència del club. I a més, BLM està funcionant fantàsticament bé. Aleshores, diguem-ne, què pots vendre més? BLM, i t'hauràs venut la part digital, t'hauràs venut la part de merchandising, és a dir, al final què et queda?
L'estadi. Vendre l'estadi, et quedes amb un juit.
No, però em refereixo, que és una situació complexa.
Però, per exemple, Ivan, sí, això no es pot sostenir, dius tu, però si el Barça aconsegueix arribar així al 2026-2027 amb el nou estadi i comença a generar, això pot salvar el club d'alguna manera i mantenir el model de propietat que té ara o no?
Aviam, és un pèl més complex. És a dir, això que t'estic dient estava pressupostat. És a dir, el Barça havia proposat... O sigui, el negoci són 304 milions d'euros que hem guanyat després d'impostos. Però n'has perdut 200 a nivell de negoci. És a dir, has guanyat aquests diners bàsicament perquè has venut actius i has anticipat ingressos. Però això estava pressupostat.
Clar.
És a dir, el club l'any passat va explicar que això passaria. S'ha produït una variació, perquè normalment els pressupostos no s'acaben de complir mai, al Barça i a qualsevol altra entitat, val? Fins i tot en la teva vida personal, però això estava pressupostat. El que sí que et dic és que en un escenari on tens un greu problema de despesa, que no m'acaba de quadrar, però això ho veurem, perquè no tenim la informació, és incrementar la despesa ordinària o la despesa d'explotació en un 16%. Aleshores, pot ser que aquest increment de despesa vingui produït per fets que són clars i que són entenibles, o pot ser que sigui perquè ens hem passat de frenar al límit de despesa i que es doni, o sigui, que es doni la circumstància, o es doni la paradoxa que un increment d'ingressos estigui contrarrestat per un increment de despesa. I hem viscut, o sigui, estem així, bàsicament, per un creixement desaforat de la despesa. O sigui, el model que ens porta on estem ara és un model de creixement d'ingressos sense importar.
Però això
sota cap concepte...
Venia per als futbolistes, contractes a futbolistes i tot això, clar.
Evidentment. Evidentment, fitxatges erronis, contractes de futbolistes, contractes creixents, etc, etc, etc.
Però això s'està intentant solucionar, vull dir, la massa salarial ha baixat moltíssim.
Això encara s'arrossega.
Sí, sí, totalment, no et dic el contrari. El que passa és que a nivell de despesa...
Però ara s'ha fet un esforç per deixar la massa salarial més o menys on toca, 400 milions...
Sí, sí, això està molt bé.
El Barça hauria d'estar per aquí.
Això està molt bé, per això necessitem entendre, i per això ens falta informació, és a dir, avui és un dia on no es pot analitzar gaire res en profunditat, perquè bàsicament la informació que tens és una nota informativa que té una clara intenció, que em sembla fantàstica des del punt de vista reputacional del club. Però els que volem entendre què passa al club, doncs no tenim la informació com per poder treure unes conclusions clares.
T'haurem de convidar quan tinguem ja el, tot el dossier.
Igual, jo no entenia, no entenc aquest increment de les despeses. Jo ho veia molt clar. I aleshores, el dèficit recurrent, és a dir, el dèficit ordinari, les pèrdues ordinàries en quant s'estableix ara? Perquè no...
Estem una mica per sobre dels 200 milions d'euros, que era més o menys el pressupostat, eh?
Sí, però és a dir,
tu no enganyes,
quan va fer el pressupost,
ja va explicar això. Va explicar que el negoci ordinari perdria sobre una mica més dels 200 milions d'euros, i és on estem. És a dir, que la gent entengui que el negoci ordinari, els ingressos que genera el club, menys les despeses, han suposat més de 200 milions d'euros.
Però això no és el que s'hauria d'anar rebaixant? Perquè la temporada passada recordo que eren 200 també.
Evidentment.
Això és el que s'hauria d'anar
intentant. Jo crec que és cap on intenten el club. El que passa és que em sorprèn que intentant anar cap aquí incrementem les despeses en 160 milions.
Coincideixo.
Bé, magistral. Crec que s'ha entès, no? Públic, sí, més o menys, una mica.
És
no?
molt avorrit, però
vull dir que intentem fer-ho... Ara mateix la fotografia sembla meravellosa, però si mirem cap al futur, si tenim una mirada llarga, compte, eh? Que,
no? Bueno, i per al presente també, eh? Sí que es verdad, Iván tiene mucha razón en todo lo que ha explicado, por supuesto, pero los más viejos del lugar recordamos que siempre que se presentaban números nos convocaban a la prensa, hacíamos un desayuno, podíamos hacer todas las preguntas que queríamos al vicepresidente económico que tocara.
Paco,
y esta vez no ha sido así, hasta el año pasado
es la fe.
Y este año hemos tenido que esperar hasta el 28 de septiembre. Sí que es verdad que estás dentro de plazo, pero no es lo normal, no es lo que ha ocurrido siempre. Siempre hemos tenido una total transparencia en cuanto al cierre económico, y este año no ha sido así. Me gustaría ver la memoria, quiero verla, y ver también si los auditores han presentado algún tipo de... Bueno, quiero verlo.
Estic d'acord. D'altra banda, també et diré que no hi ha club al món que sigui tan transparent en les seves operacions com en la memòria del Barça.
Ya, pero es que el Barça es de los socios. O sea, yo creo que esto sí que es importante.
Sí, y otros clubes también son de los socios.
Teóricamente, no hay tantos clubes que sean de los socios.
Bueno, pero hay sociedades que también son de los socios. Es decir, el Barça ha fet normalment un... És a dir, la memòria del Barça està molt bé. Són més de 200 planes on s'explica, diguem-ne, tot el que ha fet el club, però no ara, abans també.
Per gent com tu és
sí, sí, és molta feina. És molta feina, però
és la lectura desitjada, no?
Sí,
és com
el
dels cromos, l'àlbum de cromos de la temporada.
Pots entendre moltes coses, més enllà de les que et volen fer creure, no? O la imatge que es vol donar, no? La situació del club és complicada. Estem avui encara en patrimoni net negatiu. Què vol dir patrimoni net negatiu? Doncs que els passius són superiors als actius. O sigui, acabaràs aquesta temporada 30 de juny del 2023, entre cometes, tenint... O sigui, els teus actius no et serveixen, val?, per aguantar els teus passius o les teves obligacions. Estem en aquesta situació. Ho dic més que res perquè la gent ha d'entendre també quina és la situació.
O sigui, estem en negatiu, números vermells, per parlar clar.
El Barça té...
Parlar en llenguatge de casa...
Sí, vull dir que ara mateix estaríem en
negatiu. Devem més del que tenim i devem més del que produïm.
Però estem molt millor que fa un any.
Val. Sí.
Estem menys malament que fa un any.
Val. Exacte. I estem molt millor que fa dos.
Val.
El que passa és que l'economia no l'arregla, o sigui, el desastre produït fins a la data, val? Per una banda, amb la gestió temerària que pocs denunciàvem al seu moment, més la davallada d'ingressos via Covid, doncs ha generat un còctel explosiu en el qual tens les conseqüències. A més, es va fer una gestió d'increment de sous estructurals, no es van prendre les decisions en el moment que tocava per reduir dràsticament aquestes mesures, i estem on estem, i el club fa el que pot amb les eines que té.
Perquè són decisions que estan sotmeses amb un contracte que no pots desvincular-lo així. O sigui, el Barça ha de complir els contractes aquests que van ser temeraris en el seu moment, però els ha de complir. I quan acabin aquests contractes, doncs...
Aquest és un debat llarg, que no l'encetarem ara perquè no acabaríem mai. Aquest és un debat molt llarg, molt bo, però és un debat llarg, perquè tens exemples de tot tipus. El Barça en té un que ha guanyat ara fa 4 dies, on s'ha estalviat amb una feina molt bona dels departaments jurídics més de 7 milions d'euros, amb un jugador brasiler que el va fer fora. Aleshores, aquest és un debat que no...
I l'ha guanyat el Barça?
Sí, tant. Mateus Fernández, famós.
No ha hagut de pagar aquests 7 milions.
Bueno, teòricament tenia un deute pendent de 7 milions d'euros i ha pagat dues mensualitats. És a dir, el Barça ha fet una molt bona feina. O sigui, han aconseguit reduir 7 milions d'euros, diguem-ne, el cost salarial d'un jugador que van fer fora. Però aquest és un altre debat, és igual. No, no toca. No, entenc que no toca ara. En aquests moments el que toca és veure cap a on va el club, i a mi em preocupa bàsicament aquest increment de despesa, perquè crec que és la clau de tot plegat. O sigui, el Barça està amb més ingressos d'explotació que el Madrid aquest any.
Això és positiu.
Home, això és molt positiu. Va.